Enganyava, jo.
Val, val.
Normalment es parla de brut.
Si no en cobra...
I és correcte.
Si no en cobra més.
Però no és el que cobra. Té una oferta de 20 bruts, no, David?
Sí, sí, sí. Ara cobra, crec que 6 o 7 sí. I uh-huh. Pujarien al nivell d'Oblak, que és el jugador millor pagat de la plantilla.
Bé, em sap greu perquè són les 8 i ens hem quedat gairebé sense temps, però no em resisteixo a preguntar-te com veus el duel Enriquelme-Florentino. Ahir Florentino, vaja, va anar a Televisió Espanyola i li va deixar parell de calbotets, va deixar clar que no hi haurà debat, cosa que no és cap...
Sorpresa.
No és cap sorpresa. I Enriquelme... Diu i no diu. Diu que té fitxades dues estrelles internacionals, diu que té fitxat l'entrenador, però no els pot dir perquè l'entrenador encara té club. Tens idea el quin és quien? Saps qui poden ser les dues estrelles i l'entrenador?
S'especula. Tema entrenador, es parla de Cesc Fàbregas, Unai Emery, ha dit algú. Tema jugador, tot sembla indicar que seria Rodri, el jugador del City, perquè va confirmar Riquelme que si el fitxés, per fi, el Madrid tindria un representant a la selecció espanyola de futbol al proper Mundial i que era un jugador contrastat, sembla ser que seria Rodri i Riquelme.
Té collons haver de fitxar un jugador corrent per tenir un jugador
bon argument futbolístic.
Però jo crec que no té res. Però res tancat,
que
tancadíssim.
Que recuperin Víctor Muñoz, que ja era seu i ja està a la llista i sortirà més barat.
No, Víctor Muñoz també torna, eh?
Ah,
segur,
sí?
Segur.
Ah, no sabia això. Ah, molt bé.
La intenció de Florentino, clar, encara no és president.
Ah, doncs tindran un mundialista.
Sí, uno, vaja.
No cola, aquest, no cola.
Mig.
Aquest ritme, si fitxen Rodri no i torna cola. Víctor Muñoz, igual d'aquí a l'11 de juny ja en tindran més que el Barça.
Que, per cert, no només els espanyols del Real Madrid, sinó Mastantuono també s'ha quedat fora de la sí. llista. Home. Mastantuono, Camavinga, Trent Alexander i tots els fitxatges de l'estiu passat, tots fora del Mundial.
A veure, és que portar
un gran aplaudiment.
Portar Mastantuono al Mundial hauria estat una frivolité, em sembla a mi.
Però crida l'atenció el que explica la Gemma, perquè quan els va fitxar tots pensàvem que eren
estrelles.
Bons fitxatges. Però, el de Mastantuono no sé dir perquè no l'havíem vist tant, però el de Carreras...
De Mastantuono van arribar a dir que era el que cuidava la mina, eh?
A mi no em semblen mals jugadors cap dels quatre.
No, home, però...
Sí, però la temporadita que ha fet...
No, però ha sigut tot el Madrid que ha fet una mala temporada.
D'acord.
Bueno, si sí, està molt malament, és difícil brillar.
Carreras i Housen, especialment, no ha sigut qüestió de l'equip. Ha sigut una qüestió seva.
El cas de Housen
han jugat fatal.
És el que crida més l'atenció perquè Housen el fitxen perquè apareix a la selecció espanyola. Diu, hòstia, aquest tio és bo, vinga, cap aquí.
A mi... Florentino no tenia ni idea qui era aquest tio, eh?
Ja, ja. A mi Mastantuono... Tenint en compte que Scaloni crec que de 26-17 repeteixen de Qatar, crec que Mastantuono no tenia cap possibilitat d'anar, i amb la temporada que ha fet ja ni t'ho explico. Bé, vaja, és que estem a una setmana i dos
guanyarà
dies...
Guanyarà Florentino Pérez, sí, home, el que passa és que fa una setmana semblava que no hi hauria partit, ara hi ha partit i encara no se sap el resultat, que guanyarà Florentino segur, però Riquelme està donant... passes per certificar que tindrà el recolzament necessari la propera setmana per ser l'oposició de Florentino de cara a les següents eleccions. Jo crec que Riquelme sap perfectament que no guanyarà aquestes eleccions, però no és el mateix perdre 90-10 que 70-30. Jo crec que un 30% per Riquelme seria un èxit aclaparador de cara a les properes eleccions.
La veritat és que sí.
El fet que no hi hagi debat, que no sigui una sorpresa, però sí que es pot ser criticable, no?
Home, això,
i tant.
Clar.
Sembla lamentable que no hi hagi debat.
Però escolta...
Que... Però com lamentable és convocar les eleccions quan les vas guanyar fa, què, un any?
Un any.
Bàsicament perquè t'interessa estratègicament.
Escolta, jo no qüestionaré l'obra de Florentino Pérez al davant del Madrid perquè esportivament és indiscutible, però aquest senyor dirigeix el Madrid com si fos una empresa seva. Això és així. I llavors, si t'agrada bé, i si no, no el votis. Però això...
O sigui, és el que hi ha.
És així i... Tot i que són dos clubs que, en teoria, són exactament iguals, els índexs de democràcia que a vegades ens porten a situacions surrealistes, també ho hem de dir, però els índexs de democràcia que es respiren en unes eleccions del Barça no tenen res a veure amb això que està passant al Madrid, que et convoquen les eleccions perquè li agafa un rampell al president, acaben posant la data un dia a les 11 de la nit, el tio que ha de presentar un aval resulta que l'altre candidat es dedica a putejar-li els bancs espanyols. Vaja, és que sembla una república a part de dictatorial bananera, però en fi, nosaltres gaudirem d'aquesta setmana i dos dies que queda de combat entre Florentino i Riquelme. David, alguna cosa més que haguem de saber de Madrid?
A l'espera de què passa amb Julián Álvarez i a l'espera de si l'Atlético de Madrid en algun moment pot convèncer el jugador argentí, que no sembla que el convencin de que continuï al club la propera temporada. Jo crec que marxarà, i si el Barça s'estira econòmicament parlant, per 120-130, jo crec que el fitxarà.
Molt bé, doncs ens apunteu-vos aquest preu. Per cert, Mourinho esperant còmodament a Setúbal, eh?
Sí, home, fins que no sigui Florentino Pérez el president del Madrid, en principi no el fitxaran. Diu Florentino que encara no ha parlat amb José Mourinho, però pel que diuen, Mourinho ja està amb Jorge Méndez planificant les incorporacions de la propera temporada, perquè, evidentment, si entra Mourinho, entra Jorge Méndez al club després de moltíssimes temporades...
Yupi, yupi.
I comencen a sonar doncs, reforços més portuguesos que altra cosa.
Però Mendes, que abans en parlàvem, doncs, també pot fer coses al Madrid.
També.
Pot portar-hi a Valde, pot portar-hi a Ansu Fati.
Et prometo que avui, no sé quin diari era, he llegit la llista de peticions de Mourinho i sortia Bernardo Silva. Mm. Dir,
sí, sí, que... sí, i a l'Atlético de Madrid també.
Si al final,
és que Jorge Mendes,
si al final si a Flick no li va bé, pel que sigui... Sí, sí.
Mm. Jo et dic, Jordi, que si Jorge Mendes és molt amic de Laporta, és molt més amic de Miguel Ángel Gilmarín. No tant de Florentino, però de Gilmarín és íntim. Mm-hmm.
Per cert, David, què en sabem del community manager de l'Atlètic de Madrid?
No el conec. Preguntaré, no el coneixes, però no el conec.
Per la estaria bé que algú edició... li tragués el mòbil, és que n'ha fet un altre.
Sí,
ara fa 4 minuts. És una mena de GIF on diu el Barça intentant fitxar un dels teus jugadors. I aleshores és un lleó que va cap a una gent que està fent un safari i aleshores li treuen de cop la màscara i el lleó es converteix en un gosset. Aquest és el GIF que acaba de penjar l'Atlètic de Madrid.
No et fa gràcia, Sònia.
Que... No, més enllà de no fer-me gràcia, són divendres, vuit del vespre, ja ha fet 6 tuits, ja està.
Està fent el ridícul i algú
ja
li hauria de fer saber. És molt important tenir gent que t'estimi i que...
Igual l'han hackejat.
Home.
Bé, aquest últim ja m'ho sembla. L'anterior no ho semblava. Semblava gairebé comunicat oficial del club.
Sí, el del mig és l'únic que ha fet fer.
A mi, el que m'ha agradat molt, a part d'allò de la subscripció anual a l'ABC, és aquell que oferien les sessions de Tom Ford i Smith.
Sí, els dos jugadors que havien de venir a jugar al Camp Nou i que després es van evaporar. David, abraçada.
Adéu.
Avui hem fet esperar 7 minuts al Manel Elias, però és que el Barça ens està fent esperar a nosaltres i ens està desmuntant el programa. El Salmurri continua a les instal·lacions del Camp Nou pendent de la presentació d'Anthony Gordon.
Fa 5 minuts
no
el Salmurri deia això. No ha firmat.
No ha firmat?
No, de moment encara no ha firmat, no.
A les 9 s'estrena el capítol de Crims. Vull dir que per l'antena de Catalunya Ràdio a les 9 és innegociable. Per tant, ja ens ho explicaran.
Doncs sí, no hi haurà...
No podem allargar avui.
Podem negociar amb altres continguts, però amb el Crims
no.
I tampoc amb el Catalunya Nit, tot i que el Catalunya Nit està oberta a qualsevol novetat. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A part de la presentació de Flash Gordon, què ens explicareu al programa?
Tornem a estar molt pendents tota aquesta tarda i sembla que s'allargarà pendents del Departament d'Educació, on hi ha aquesta trobada entre els sindicats i la consellera. La consellera ja hi ha assistit personalment, s'ha anat reunint amb cada sindicat i ara ja està en una reunió amb tots els sindicats per veure si finalment arriben a un acord. Ahir també estàvem en aquesta mateixa situació i els sindicats es van quedar a dormir, a passar la nit al departament. Veurem si avui finalment acaba aquesta trobada amb un acord. Hi ha ara acostament de posicions, però queden serrells pendents, acabar de mirar els sous, de què s'està parlant exactament, també de vetlladores, de si aquests sous pujaran conforme pugi l'IPC. Ja veurem si hi ha acord o no que permeti tenir un final de curs una mica més tranquils. També estem molt pendents de Donald Trump, que està a aquesta hora reunit a la seva Situation Room, és la sala aquesta de presa de decisions de la Casa Blanca. Ell diu que la prendrà avui i està parlant d'una decisió sobre l'Iran. Hi ha aquest preacord entre els dos països per veure si s'obre definitivament l'estret d'Hormuz. Veurem què és el que passa. I un dia més, notícia, la calorada. Tenim temperatures altíssimes avui registrades a molts punts. 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig, però tenim el rècord absolut, que és 39 graus i mig a Vinebre. Això no havia passat mai a Catalunya en un mes de maig, 39 graus i mig a Vinebre, que són temperatures molt altes fins i tot de juliol o agost.
Tinc entès que la setmana vinent baixa, afluixa una mica, oi?
Ja aquest cap de setmana començarà a notar-se, però ja ens diuen que vol dir que farà calor.
Ja,
el que passa que no farà aquesta calor.
No, però és que això d'aquests últims dies, fins i tot pels que ens agrada la calor, és una mica inhumà.
Exacte, sí, sí. No ho havíem vist mai, i acabarem amb un apunt musical, perquè a aquesta hora, a partir de les 8, hi havia...
La Balanguera.
La Balanguera. Avui hi ha una cantada de la Balanguera a totes les illes i a molts punts també de Catalunya. Fa 100 anys que el que era un poema va passar a ser aquesta cançó que s'ha acabat convertint en l'himne de Mallorca. I casualitats de la vida, avui tindrem una actriu mallorquina també al Catalunya Nit, Júlia Trullol, de la Calòrica. L'entrevistarem.
Doncs ben farcit el Catalunya Nit, tot i que segurament els saltaran continguts perquè hauran de narrar en directe la presentació de Flash Gordon.
Tenim el David Ubac seguint això per nosaltres.
Sí, i el Salmurri.
També.
No.
És veritat,
Fins que el Salmurri ara ja és una qüestió personal. Fins que el vegi amb la samarreta del Barça no es va llogar d'allà. Si és dimecres, dimecres. Si és aquesta nit, doncs aquesta nit.
A partir de les 10 li donem entrada.
Molt bé. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Roland Garros, Djokovic se n'ha anat al 5 a 7 al seu partit amb Fonseca. Ara mateix empata un en aquest 5 a 7 després que Fonseca li guanyés el tercer i el quart. I recordem, avui a les 9 del vespre, l'estrena de la setena temporada de Crims per Antena. El capítol ja està publicat a les xarxes, El crim de Capon. Però avui, a partir de les 9, el podeu sentir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. D'ara fins a l'estiu se n'emetran un cada divendres. Passa que la resta no seran per antena, els podreu trobar a les plataformes, en publicaran un cada divendres.
Per cert, el Manresa-Madrid ha acabat i ha acabat amb victòria clara. Més del Manresa, 94-87.
Quan feia que no guanyava, deies?
18 anys, ha dit el Maciel.
Ja estem aquell dia que guanyen...
A Madrid sí que havien guanyat. A Madrid, el Manresa es va salvar d'un descens guanyant a l'última jornada al pavelló del Madrid, en l'època de Roger Grimau jugador.
Doncs dèiem, parlàvem de la temporada de crims, potser és un crim, però no serà les 9, continuarem pendents de l'oficialitat del fitxatge de Gordon. La signatura s'havia de fer...
Li està costant signar, perquè l'última notícia que ha dit el Salmura que estava signant.
Sí, no, sí havia signat, però no... Perquè la informació inicial era que estava signant, ara es veu que encara no ho ha signat. La signatura és un acte protocolari on està en una estona, però en tot cas és evident que la cosa no va ràpida. La signatura havia de ser a la 1 del migdia, fa 7 hores. I el Salmo Rens diu això, que encara no ha signat. Ens ha explicat a més el Salmo que el Barça i Bernardo Silva, que havia quedat lliure del City, tenen un acord perquè jugui a Barcelona pendents del vistiplau de Flick. Salmo ens ha explicat per què el Barça el vol i per què Flick fins ara no ho ha vist clar. I si la tarda del Salmurri està sent complicada, no us explico la del community manager de l'Atlètic de Madrid, que s'ha escalfat veient que el Barça els hi presentarà una oferta de 100 milions d'euros i em porta tota la tarda exercint la seva creativitat.
Jo crec que és pitjor la del Salmurri, perquè almenys el community s'ho està passant bé.
Una altra cosa
és el que tu puguis pensar de la seva activitat, però ell s'ho està passant bomba.
Hi ha hagut un moment que s'ha posat una mica agra, però ara ja ha tornat a divertir-se. Sí. Tens raó.
Molt bé. Aquesta ha estat la primera hora, llarga, i a més amb revolts del tot costa. Aquí comença la segona i comença amb una tutopista.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
És el club amb més títols internacionals del continent americà. Quin club és?
Hosti, aquesta l'hauria de saber, però no... Tu, Bernat, has enviat i et quadra, eh?
Jo crec que sí. No tinc aquesta dada, però vaja, podria ser.
El club que no ha guanyat mai la Champions, però no és un club europeu...
Hi ha un club que el descartem, perquè per l'any de fundació, que és un que havia pensat al principi, que era l'Inter de Miami, perquè pensava que volia fer la broma de Messi.
És del 1905, però, clar, i ja ha jugat un gran jugador del Barça, clar, això pot abarcar gairebé tots els clubs, grans clubs de Sud-amèrica. Bé, en fi. El Bernat ja ha enviat i creu que ha encertat. L'Oriol i la Gemma de moment no gesticulen. D'aquí una estona tanquem tutoria. Abans passem per Girona.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Què és això que us fa bellugar la cervixa?
D'aquí una setmana, Costa, estaràs pràcticament a aquesta hora. Encara no, però a punt de veure'ls.
Bé, si et queda. El primavera de divendres, precisament.
Ja podem anunciar.
The Cure actua al Primavera, divendres.
I ja podem anunciar que farem el programa des d'allà, no?
Jo crec que sí.
Sí, doncs. Sí, sí. Divendres que ve serem allà.
Molt s'hauria d'allargar la presentació de Flash Gordon perquè ens arruïnés el programa.
No sé si podrem entrevistar The Cure, però vaja, tindrem, com sempre, protagonistes de Cure.
I has dit el tertulians de divendres o no?
Bé, un l'havies de gestionar, tu, ara que hi penso. Els altres...
Està gestionat, perfecte.
Podem anunciar que ens acompanyarà Bernat Soler, que ens acompanyarà Gemma Herrero, que ens acompanyarà Gerard Tautet. I ja està, ja ho anireu.
Amb això anunciat, jo crec que ja.
Ja ho anireu veient.
Per això, quan has sonat aquí, no ens hem posat tan contents.
És imprescindible que facis la gestió, amb el teu amic, perquè vingui a fer de tertulià.
Ah, val, sí, home, ja està feta, ja.
Ah, d'acord.
Sí, sí.
Molt bé, d'aquí una setmana, des del Primavera Sound, també hi serà el Salmurri, si Déu vol, que tindrà un dia més entretingut que el d'avui. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ahir vam saber oficialment que Mitchell no continuarà com a entrenador del Girona i avui l'hem escoltat acomiadar-se, tot i que no ha volgut que fos un comiat en un vídeo. Explica-m'ho.
Sí, amb un vídeo, primer amb un comunicat que Mitchell ha penjat a les xarxes socials, diu que han estat 5 anys difícils de resumir en paraules, amb molt d'orgull de defensar la samarreta del Girona des de Tenerife, allà on va aconseguir l'ascens fins a París, allà on el Girona va debutar a la Lliga de Campions, diu que han fet història, que tanca una etapa meravellosa, i després d'aquest comunicat a les xarxes socials, doncs també ha fet un vídeo, on entre altres coses ara ho podrem sentir, des del vídeo l'ha gravat des del futbolín de l'estadi Montilivi, des del mateix vestidor del Girona, doncs que ha estat un comiat, però, com deies tu, no es vol acomiadar perquè diu que serà un gironí per sempre.
5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és, la paraula que tinc al cap és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
Primer un vídeo força emotiu, explicant que havia estat molt feliç aquí a Girona, i després agraïments per tothom.
Agrair o donar les gràcies a tothom. Primer a la província, perquè sóc un gironí més. Després a l'afició, per el Mitchell Català. Define molt bé els 5 anys, el club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com a entrenador i com a persona.
I encara us vull deixar sentir un últim tall més, en el qual parla de Quique Càrcel, diu que ell ha estat el pal de paller també d'aquest projecte, amb el qual ha tingut una relació especial.
Vull terminar amb una persona que per mi és la més important aquí, que és Quique Càrcel. Sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
Un Mitchell tocat, doncs, que marxarà cap a Amsterdam d'aquí uns dies, primer passarà per Madrid i després, si no hi ha res de nou, acabarà firmant per l'Ajax.
I que ha volgut marxar protegint el seu amic i estret col·laborador Quique Càrcel. Sap una mica de greu aquest to d'amargura, de tristor, amb què marxa Mitchell.
També és que està així, eh?
Ja. Sí, m'ho crec.
És una decepció insuportable, ho sento.
Em sorprèn que ni el comunicat ni el vídeo no s'esmenta en cap moment la paraula descens. L'única referència indirecta crec que és que el Girona tornarà aviat allà on es mereix, però...
Vull dir que... És una obvietat, no?
Sí, crec que la gent ja s'ha assabentat.
Sí, però el que vull dir és que tu no pots fer un balanç de 5 anys que jo crec que són positivíssims ignorant que al final és un desastre. Vaja.
No, però tothom ja sap que és un desastre.
Va, d'acord.
Si estan a segona...
Bé, és que t'ho dic com ho penso.
Si tu te'n vas als moments emotius que has viscut al Girona, òbviament te'n vas als motius positius. El negatiu l'ha vist tothom.
Ja, però és que el negatiu és tan negatiu inesperadament tan negatiu que és que... Jo és que encara estic impactat per aquesta... Jo estic emprenyat pel descens del Girona. Estic emprenyat perquè... Em sembla que era evitable. És que
aquí.
No ho sé de qui és culpa, no ho sé, però no entenc però si tu
fas un balanç dels 5 anys de Mitchell...
No, això és indiscutible.
Quina nota li poses?
Molt bona. Però això no treu que el descens és inacceptable. Per mi és inacceptable que el Girona baixi.
Un vídeo acopiat després de 5 anys al club, no faràs un vídeo parlant només...
No critico el vídeo, jo parlo de que estem... Que he trobat a faltar, per exemple, i li deia l'altre dia al Costa, hòstia, algú està fent una anàlisi de com ha pogut passar això?
Esperem que sí.
És que em sembla que o sigui, és impensable que el Girona hagi baixat. Un equip que no és entre els tres pitjors de primera divisió, per descomptat.
Això jo crec que ja estem tots d'acord.
No ho sé, parlo des de la frustració, eh?
Sí, em passa una mica igual.
Perquè realment és molt difícil barrejar el sentiment de... Ostres, aquesta gent ha un fet de l'hòstia, perquè allò de classificar-se per la Champions o la Lliga que va fer aquell any va ser espectacular, però és que, clar, això d'aquest any és que em sembla incomprensible.
Tu pots fer anàlisi i no poder fer-lo públic.
Sí.
Que arribes a la conclusió que el gran... Això m'ho estic inventant, eh? Però que el gran culpable del descens amb les últimes 8 jornades és l'entrenador. Tu no saps que has de sortir... És que no pots.
No.
O els jugadors.
El que passa que tampoc crec que
s'hagi... L'únic seria si sortís a algú del Consell o el director esportiu i dir que ha sigut culpa
seva sobre ara. Però jo crec que més enllà de...
Que la culpa és dels altres no té cap sentit.
Entenc perfectament, i és veritat que no tindria sentit. El que no entenc és que tampoc es faci l'opinió pública, no ho sé...
Vols que algú surti i digui alguna cosa?
No he sentit cap tertúlia, no he llegit cap reflexió. Ostres, no, bueno, ja ha passat i ja està, ostres.
Estic d'acord que és evident que ningú ha parlat més allà de Delphi Geli a la zona mixta un cop ha consumat el descens. És veritat que aquesta setmana tenien la intenció des del club de sortir un dels pesos pesants, ho han posposat a la setmana que ve perquè consideren que quan hagin de sortir tinguin coses per dir. No només per fer un balanç o dir que els sap molt i molt de greu i tal, almenys aquesta et dic que és la sensació i la intenció que té el club de convocar una roda de premsa la setmana que ve.
Molt bé, on ja avançarà si ja. Mitchell, que
evidentment
m'hauria agradat francament amb la naturalitat i la proximitat en què s'han...
Hola, aquí és el Murri quan domú.
Hola, Salmurri.
Estem parlant de Mitchell.
Ara hi anem. Salmurri està desesperat.
Bé, això deu ser alguna novetat.
És una novetat. Sí. Solà, sí.
Ja me'n vaig.
Abraçada, gràcies.
Adéu.
Home.
El moment que hem estat esperant tot el programa. No, encara la roda de premsa. No us flipeu. Salmo, fumata blanca, eh?
Ni tampoc l'oficialitat. Almenys el que sí que sabem ja és que ha signat el seu contracte com a futbolista del Barça. Bé, per tant, d'aquí uns minuts tindràs alguna piulada o alguna comunicació oficial per part del Barça. Conforme, Anthony Gordon és nou futbolista blaugrana.
Estàs content, Salmo?
Bé, home, ara ja posats...
No, no sé jo si després de 7 hores la paraula seria content.
Va, que hem de parlar de la Champions. Fins ara, Salmo.
Adéu.
I és que demà a les 6, quina hora tan estupenda, a Budapest, PSG, Arsenal, final de la Champions. De seguida escoltarem Luis Enrique Arteta, però abans hem quedat amb un vell conegut, exjugador del Barça, exentrenador de l'Espanyol, i en aquest cas, per damunt de tot, excompany de Luis Enrique i jo diria que fins i tot amic. Pitu Abelardo, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Pues bien, bien. Aquí en Gijón, bueno, pasando calor increíble, sí, parece que está todo cambiado. Aquí en el norte, estando a 26, 27 grados, que aquí no es normal, y menos en mayo. Pero todo muy bien, muy tranquilo.
¿No vas a Budapest?
No voy, porque, bueno, porque no se dio el caso de ir hasta allí, pero nada, mañana lo veré aquí en casa, tranquilo, con mi hijo. Que bueno, somos muy, muy fans evidentemente de Luis Enrique y bueno, esperando, bueno, queremos que gane el PSG, pero la verdad que bueno, es un orgullo tener a dos entrenadores españoles, tanto Luis como Mikel Arteta, dirigiendo a esos dos grandísimos equipos y a disfrutar de un partido que va a ser magnífico para mí.
Sí, Luis Enrique, vaja, si el PSG guanya demà, tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. Es diu aviat, això,
Bueno, yo creo que Luis ha hecho algo increíble, ¿no? Yo creo que en el PSG ha sido impresionante. Porque, bueno, se ha deshecho de un jugador que para muchos es el mejor del mundo, como es Kylian Mbappé, y ha construido un equipo a su medida. Ha hecho un equipo que es impresionantemente verlo, como no solo porque cómo ataca, sino cómo presiona, cómo defiende, cómo van esos duelos hombre a hombre. Bueno, y ha hecho, y sobre todo, yo soy de los que pienso que los mejores entrenadores son los que hacen mejorar a sus jugadores. Y yo creo que jugadores que ahora son infinitamente conocidos, y bueno, caso de Vitinha, o Nuno Mendes, o Kvaratskhelia, etcétera, etcétera. O el propio Dembélé, ¿no? Quien lo vio en el Barça y quien lo ve ahora en el PSG, los ha hecho mejores y la verdad que, bueno, que eso es mérito de Luis y lo que está haciendo es increíble.
La teva relació amb Luis Enrique la coneixem pràcticament vides paral·leles, però devies coincidir també amb Arteta quan ell estava al filial del Barça, no?, i tu al primer equip. No sé si...
Sí, Miquel, sí, hizo...
Un parell de temporades,
recuerdo,
¿no?
Una temporada, una pretemporada, una o dos, no me acuerdo exactamente, que además me acuerdo perfectamente de él y de Pepe Reina, que venían, bueno, un chico extraordinario, bueno, y un extraordinario futbolista, ya fue un futbolista increíble. Lo que pasa que, bueno, claro, es que pilló una época del Barça de cuando salía, bueno, estaba Guardiola, estaba después Celades, Iván de la Peña, Xavi, bueno, coincidió en una mala época... Para poder haberse hecho un hueco en el Barça, pero mira luego la carrera que tuvo en el Arsenal, que para mí fue espectacular. Y igual lo que está haciendo, pues bueno, después de 22 años creo, ¿no? Que ha ganado la Premier, sí. Finalista en la Champions y creando también un equipazo en todos los sentidos, un estilo de juego tal vez un poco distinto al del PSG, pero sí que es cierto que, vamos, juega de maravilla y yo... Para mí mañana me parece que es una final muy bonita de ver, muy táctica, y veremos a lo que pasa.
Clar, d'alguna manera l'Arsenal, ahir ho comentava Arteta, haver guanyat la Lliga els ha descarregat de pressió, però jo tinc la impressió que el PSG ha aconseguit fer tota la temporada... amb alts i baixos per arribar al final exactament en el millor moment, com l'any passat a la final. No sé si ja estàs d'acord.
A ver, el PSG sí que es cierto que ha tenido un camino más complicado, ¿no? Que el Arsenal para llegar a la final, pero sí que es cierto que el Arsenal, esa motivación de poder ganar su primera Champions es muy importante. Sí. Imagínate conseguir un doblete, ¿no? Para el Arsenal, una Premier después de ganarla, después de 22 años, y esa primera Champions, ¿no? Yo creo que haría historia. Sí que estará con menos presión, hombre, puede ser, pero yo creo que el Arsenal, miras también la plantilla que tiene y es increíble. Y yo creo que esa presión o no presión, yo creo que se convierte en motivación, ¿no? Por ser una temporada que, si gana mañana la Champions, ser una temporada inolvidable y muy difícil de volver a repetir, y que encumbraría a esos jugadores y a Mikel Arteta como entrenador.
Jo crec que amb el permís del Bayern podem dir que PSG i Arsenal han estat probablement els dos millors equips de la temporada a Europa. Tu, que els has estat veient tot l'any, et sembla que estan molt per sobre del Barça, o que el Barça hi està a prop o hi pot estar en breu?
Yo creo que para mí estos tres equipos, y con el Barça, son los cuatro mejores de Europa para mí. Yo creo que el Barça no ha tenido ese... A ver, cuando juegas la Champions, son, evidentemente, la primera fase es importante, pero después son eliminatorias y cualquier detalle te puede hacer pasar o te puede hacer dejar fuera. Yo creo que el Barça no ha tenido suerte ni en la Champions del año pasado, ese partido contra el Inter, uh-huh, esa eliminatoria, ni este año. Yo creo, a ver, es muy difícil decir esto, ¿no? Pero yo creo que si no ya haber expulsado a Cubarsí en el primer partido contra el Atlético de Madrid, además no solo fue la expulsión de Pau Cubarsí, sino que de esa falta nace el gol de Julián Álvarez, ¿no? Yo creo que pega un giro espectacular, ¿no? Porque aunque te expulsan a Cubarsí, pues bueno, no meten ese gol, a lo mejor vas al Wanda con 0-1 o incluso con un empate, a pesar de jugar con uno menos, y la eliminatoria pasa. Por eso, o sea, la eliminatoria cambia. Por eso tienes que tener ese pelín de suerte. Yo creo que el Barça está, a lo mejor no está al nivel de estos tres equipos, pero está prácticamente, sí, como ellos. Yo creo que está para competir. Que a lo mejor el Barça necesita mejorar en alguna posición, pues puede ser. No sé, quien mejor lo sabe es el propio Flick y Deco, y evidentemente su cuerpo técnico, para saberlo. Pero yo creo que el Barça sí que puede competir perfectamente a estos equipos.
El Pitu Abelardo, ara comentarista a Movistar. De moment les banquetes les tenim aparcades, estem esperant algun projecte que ens faci il·lusió. Com ho tens, això?
Pues mira, la verdad que estoy súper tranquilo. Es que se pasa muy mal entrenando.
ya no has tingut prou.
No, bien, estoy... No te voy a decir que no me gustaría entrenar. Me gusta mucho. Pero sí que es cierto que... A ver, el ser entrenador, por eso yo tengo una admiración por estos entrenadores, porque yo evidentemente no he entrenado a ese nivel, no he tenido esa suerte, ¿no? Pero sé lo que es ser entrenador, es estar 24 horas pensando en el fútbol. Además lo describió muy bien, vi una entrevista a Mikel Arteta y lo describió muy bien, no solo es él, sino aguantar, le dio mucho mérito a su mujer, ¿no? Y es verdad, tú llegas a casa y no desconectas. Cuando eres entrenador estás, jolín, igual estás desde las 8 de la mañana en el club hasta las 7 de la tarde y llegas a casa, pues voy a mirar el entreno, voy a mirar otro vídeo, no desconectas y tiene su presión también. Bueno, ahora estoy cómodo, la verdad, ahí en Movistar, estoy tranquilo aquí en Gijón. Pero bueno, no renuncio. Si viene un proyecto que me resulte interesante y me apetezca, la verdad que claro que volvería a entrenar.
Doncs n'estarem pendents, si no és a les banquetes, seguint els seus comentaris a la tele. Pitucín, que diria Luis Enrique. Gràcies i una abraçada.
És un crac. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Qué alegría escucharos. Un abrazo.
Cuida't molt, Pitu.
Igualmente.
Amb el Pitu Abelardo hem comentat aquesta final.
Abelardo també li fas gràcia.
Sí, no tanta com a Joan Santelles, però déu-n'hi-do. És que estic passant un bon moment còmic.
Sí.
Roger Arbusa, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Roger ens farà escoltar què han dit Luis Enrique precisament i Mikel Arteta abans d'aquesta final de demà. Recordeu, no oblideu, a les 6 de la tarda.
Sí, el PSG tot apunta que podran jugar d'inici Dembélé i Hakimi, que arrossegaven molèsties. És dubte el porter Chevalier, però igualment en principi jugarà Safonov. El PSG pot aixecar aquesta segona Champions seguida, tancar l'any amb el Mundial de Clubs, la Supercopa d'Europa, la Lliga i la Champions, i Luis Enrique explica què el porta a pensar que demà doncs poden tornar a ser campions d'Europa.
Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones, segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
L'Arsenal amb la baixa de White, dubte Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. Els londinencs poden fer història perquè encara no tenen cap Champions, seria la primera, i d'això n'és ben conscient Mikel Arteta.
Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
Tot just la segona final que juguen de Champions a la història. La primera va ser fa 20 anys, contra el Barça, el 2006. Tancarien la temporada amb la Premier, ho deies abans, i la Champions. I, com deies ara també, a les 6, demà, primera edició d'una final de Champions que es juga a les 6 i no pas a les 9 del vespre.
Fins ara, Arteta el col·locaven... Hi havia un mem que era tots els grans entrenadors amb algun trofeu, Guardiola, Ancelotti i tal, i Arteta el posaven amb una ampolla d'aigua. I ara ja, evidentment, amb el títol de la Premier, això ja no li poden fer. I ja ni t'ho explico, si demà és capaç de guanyar la Champions. Algú veu l'Arsenal guanyant el PSG o teniu clar?
Jo crec que tindrà les seves opcions. Jo crec que el PSG haurà de suar sang per guanyar aquest partit.
Em sorprendria molt que la final fos com la de l'any passat.
Home, sí, segur, això segur.
Sí, sí, jo crec que sí, que és un, l'Arsenal és un rival incòmode, tot i que veig favorit el PSG.
Estic d'acord, jo també veig favorit el PSG, però l'Arsenal... és un equip molt complicat, que et concedeix molt poques ocasions i que ho passa malament. Bé, Luis Enrique and company.
No ens ho han posat fàcil, perquè a les 6 de la tarda hi ha segurament coses millors a fer, però... Sí, millors o que no tens alternativa per fer-les.
Que és un altre tema. Si t'agrada el futbol, millor que veure una final de Champions, no hi ha res.
Sí, però a les 6 de la tarda... No, jo estic d'acord amb
el costat. A les 6 de la tarda és una idea d'absolut bomber.
Una cosa és que la veiem, perquè la veurem, crec que tots, però a les 6 de la tarda és d'aquello de nou, home, no?
Si no en directe l'haurem d'haver en diferit, però...
No sé per què ho van fer, això, per facilitar els viatges dels...
Sí, la logística dels aficionats.
Però televisivament ho pagaran.
Bé, és per audiències, sí. per pla de televisió, i perquè és que un gran partit és de nit.
Sí.
És que no hi ha manera que ho entenguin.
No, però és que un dissabte a les 6 de la tarda, amb els dies que està fent avui, aquests Europa, dies a Catalunya, Europa en general...
A les 6 segurament no van calcular que hi hauria 40 graus.
No, però no per... Vull dir, però això, que la gent va a la platja i arriba a l'estart de la platja...
Però és que per als jugadors els pot mirar Sinner.
El cop de calor, sí, també, vaja.
En fi, tot bones idees avui, ja us ho he dit. Arbusar, gràcies.
Adéu.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el caixarrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costa.
Avui no seré torracollons amb el tot costa, perquè com tu has dit abans, he estat tota la setmana liat amb el trofi de Pau. No us he pogut escoltar cap dia.
Vaja.
Avui seré una mica torracollons amb el Barça com a institució, amb els culers i amb els catalans.
Caram,
vaja.
Anem forts.
Des de la distància he estat seguint el convidat que li ha fet al Manchester City, a Pep Guardiola.
Sí.
M'ha semblat extraordinari a tots els nivells. El divendres fa el Pep el comunicat i al cap d'una hora el City ja diu que una de les grades del camp es dirà Pep Guardiola. El comiat de diumenge al terreny de joc, la festa de dilluns, tot pensat amb el Pep, des del tema de Mishima, del Noel Gallagher, la foto amb els 20 títols, que cada títol el portava una persona, eren els tres fills...
Però no una persona qualsevol, que, per exemple, hi havia Company, que era flipant.
No, és que els 20 eren els tres fills, Estiarte, Buenaventura, però... i les llegendes d'aquests 10 anys van venir, tu dius, Company del Bayern,
Grealish.
Ederson, Grealish, van venir... O sigui, els millors jugadors d'aquests darrers 10 anys. Mm. I a nivell digital, o sigui, tot el contingut que han fet...
El nen del taxi.
El nen del taxi, un altre cop, 10 anys després, perquè ell quan puja el taxi diu allò de ho guanyarem tot, però no sé on ho posarem. I acaba el recorregut amb el taxi a la sala dels trofeus.
Sí, sí.
Hi ha unes imatges del vídeo aquest de Guardiola veient com els aficionats li agraïen aquests 10 anys i Guardiola emocionant-se.
L'entrevista final amb el Noel Gallagher, que va ser la primera que va donar, i jo els penso, hòstia... Estem a any llum.
Sí, sí.
Però el Barça, perquè és el que a mi m'interessa, el futbol espanyol en general, està a any llum del futbol anglès.
També és veritat que no acomiades cada dia una figura d'aquesta dimensió. Vull dir, d'aquesta dimensió a mi se m'acut Messi.
O Cruyff.
O Alexia Putellas.
Mira com va acabar Cruyff d'entrenador.
Ja.
Després va trigar 3 anys amb tenir el seu partit d'homenatge. Després a la presidència d'honor i ve un altre president i li treu la insígnia.
Aquí hi havia guerra de guerrilles.
Però Jordi...
En general, però l'any passat a Klopp, al Liverpool, també va ser extraordinari.
Sí, és veritat.
Però Jordi, fem 20 anys de la final de París. de la Champions de París.
Sí, va ser lamentable la presència de...
Sí, no som capaços de portar ningú, amb tots els respectes per Jürgen.
Hi ha una qüestió cultural, nosaltres som cap endins, i no conec la cultura.
Però jo crec que això li agrada a tothom, no?
Sí, no dic que no ens agradi, però potser no se'ns acut. És a dir, el que pareix tot això, pensa en gran. Mm. Aquí li vaig enviar un missatge a Michael Jordan a veure si... Hòstia, a qui se li acut això? Algú que pensa en gran? A mi no se m'acudiria.
Sí, però és veritat que, per exemple, respecte a París 2006, com a club demostra poc poder de convocatòria, que només et vinguin Oleguer i Ezquerro, eren?
Sí, i Jorquera.
I Jorquera.
De tota aquella plantilla, és estrany que no hagis aconseguit portar-ne més.
Bé, el que vull dir, que em dóna molta enveja cada cop que veig un equip anglès com acomiada... les seves llegendes.
Bé, i el nom de la grada...
Això sí que ho podríem fer. No podem posar el nom de l'estadi perquè és més trist de robar, però...
En fi, sí, posar noms a les grades estaria bé, sí.
Guardiola, per exemple, el comiat que va tenir aquí com a jugador i com a entrenador, també van ser d'aquella manera. Puyol no ha tingut cap homenatge.
Aquí els hi fem una lona...
Però compte, jo també... Puyol és una gran institució al Barça i va guanyar molts títols, però és incomparable. És a dir, si tu a Puyol no cal que li facis homenatge que li van fer a Pep Guardiola, crec. Perquè logísticament això és un esforç que jo m'imagino que han estat mesos preparant-lo.
Estava pensant que el City van tenir la delicadesa de dir, se'n va Guardiola, l'any que ve entrenarà Maresca, que és el que van fer aquí. Però bé, ara tampoc ens posarem. És que som així, Oriol.
El Torracollons.
100% d'acord. 100%.
Oriol Domènech. Doncs aquesta setmana que hi hem estat tots d'acord.
La setmana que ve ja
tornes. La setmana que ve hi tornes. Va, amb els amics de ximplets.cat, el primer que truqui al 932017474 s'endú aquesta samarreta de Torracollons professional amb una tassa de porcellana a joc, també amb el disseny exclusiu de Torracollons professional.
Va, abans de tancar tertúlia, Sergi i Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem escoltat també Manolo González en una entrevista als mitjans del club després que s'hagi confirmat aquesta setmana que continuarà al capdavant de l'equip.
Sí, molt feliç, doblement feliç, diria, per haver mantingut l'equip a primera i per la continuïtat a la banqueta, ratificat per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura, que bàsicament gairebé ha sumat 10 anys de vida de cop al llarg d'aquesta temporada i fins i tot s'ha atrevit a posar nota.
Sí, no, aquesta temporada ha estat de sumar 10 anys de cop, per dir alguna cosa. I el que m'agrada molt de l'equip, que no ha continuat lluitant, no s'ha deixat anar i ha acabat traient el cap quan era més complicat, que l'equip arribava tocat per resultats que havia tingut a la segona volta. Sí, jo una nota mitjana hi posaria un 7, perquè tenia en compte, si ens arriben a dir quan comença la temporada que cada 11 amb 46 punts, tothom hagués dit que era una molt bona temporada. També s'ha donat com a positiu que al final l'equip ha tornat a superar l'any passat a nivell de puntuació i de classificació i d'una situació molt complicada l'hem sabut treure endavant.
Manolo i Monchi ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada i el tècnic Perico no ha amagat en aquesta conversa amb els mitjans del club que estan buscant fer un salt de qualitat en tots els sentits, començant per portar jugadors que permetin a Manolo jugar millor del que s'ha vist aquesta temporada.
Gràcies, Sergi. Adéu. El guanyador de la samarreta dels ximplets.cat, la de Torracollons Professional, se l'endú el Francisco Ballesteros. Tanquem de tutoria.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Aquest club juga els seus partits com a local en un estadi conegut popularment com la Bombonera. Quin club és?
Evidentment, parlem de Boca Juniors. Jo tenia el dubte si era el club més llorejat de Sud-amèrica. És evident que sí. I Bernat, que sí. Bernat, que sí, no. Bernat Soler fa que sí amb el...
Jo he votat Boca Juniors, el que passa no sé si he estat l'únic o el primer.
Ah. No, mal, l'Oriol i la Gemma no...
Jo ara també, o sigui que sí. Tu.
Boca.
Bernat Soler, sí. Boca Juniors és el club d'avui. Bernat Soler...
A veure, una mica d'alegria, Sònia.
Bernat Soler ha estat avui el més ràpid.
Gràcies.
I entre la nostra audiència, l'oient que guanya el regal es diu Soni.
s'endú una ampolla de cava 1917 dels amics de Cellers Maset, cava de guarda superior gran, reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
Molt. I deixa'm dir que des de fora ens han enviat, avui hi ha hagut molta participació, com es nota que arriba al final de la temporada, ha enviat Sergi Soler, ha enviat Ferran Correas i ha enviat també Ferran Martínez, però el més ràpid i que per tant s'emporta un punt ha estat el Sergi Soler, que en suma 11, Bernat Soler en té 34 i avui per avui és el líder a un punt de Ferran Correas.
Molt bé. Enhorabona, doncs, a Bernat Soler. Gràcies, tutora.
Adéu.
Gràcies al Bernat, a la Gemma, a l'Oriol. Bon cap de setmana. Una pausa i encara hem d'explicar un munt de coses.
I Gordon.
Gordon, res.
Flash. Ara venim.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Mira, mama, un estel fugat!
Demana un desig, corre!
Vull viure unes colònies així tots els estius.
Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família a l'hora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sisena posició per Marc Márquez en el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El Tro de Cervera i també Àlex Rins superen el primer tall, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Márquez s'ha reservat fins que ha calgut de donar-ho tot per no caure a la zona de repesca.
Ha estat un pràctic amb dues banderes vermelles, però res que ens faci haver de tema res per ningú. Un accident sense conseqüències i una moto aturada, però que han obligat molts pilots a jugar-s'ho tot en els darrers 7 minuts. Sobretot a Marc Márquez, però també a Maverick Viñales, mentre que Alec Rins ha viscut tota la sessió pràcticament de rendes. Marc Márquez ha anat fent. Des de Ducati ens diuen que el Marc s'agafarà les dues pròximes curses per recuperar sensacions. Com ha explicat així Davide Tardozzi, el team manager a DAZN.
Io credo che Marc al Mugello e in Ungheria debba semplicemente ritrovare la confidenza.
Però a Márquez això sempre és relatiu. Ara no podem dir que se l'hagi vist per atacar al màxim precisament. I sentint-lo, sembla que la recuperació total d'aquesta lesió pugui no ser possible.
Mentalmente estoy predispuesto a afrontar este proceso de intentar recuperar. Luego veremos si lo conseguimos o no, pero mentalmente pues voy a poner todas mis fuerzas para intentar pilotar lo más parecido a lo que pilotaba antes.
Quan ha calgut accelerar, ho ha fet i ha entrat entre els 10 primers a dues dècimes del més ràpid, Dijan Antonio, també en Ducati. A Q2 directe hi són quasi tots els que hi han de ser, excepte Pedro Acosta, i ens faltaria també un Maverick Viñales encara inconsistent, també sense dolor al braç esquerre, però lluny del pic de forma. El Tro de Cervera té el rècord de pista, però va coix, amb una bota especial per protegir-se al cinquè metatarsià i fent aquells exercicis amb el braç dret que ens recorden que porta molta tralla de quiròfan. Però és que és impossible replicar el pilotatge en una MotoGP i no vol perdre ritme de competició.
Intentar dar vueltas con la moto es como realmente te pones más en forma. Evidentemente, enseguida ya el cuerpo da síntomas de que estoy compensando con la mano izquierda, porque más molestias en la izquierda de lo normal, pero esto también forma parte de ir en moto, del estar aquí, de dar vueltas y no perder el ritmo. Cuando tú pierdes 3-4 carreras, pierdes ritmo de carrera y es ahí donde luego te cuesta mucho más.
En aquesta primera jornada tenim 5 Ducatis entre els millors 10 pilots, amb les dues Aprilia oficials dels líders Bezzecchi i Martín, també en Q2 directe. Per les motos de Noale, Mugello és un circuit que els dona força més adherència que Montmeló. KTM ha situat Bastianini en aquest tall, però no Pedro Acosta. Les motos taronges s'avarien més del compte o ens ho sembla per les circumstàncies que hem viscut darrerament. A MotoGP, per cert, han pensat que després del que va passar a Barcelona cal fer alguns canvis. Fer la graella més ampla, prohibir els dispositius d'alçada a les sortides, protegir la roda del darrere per evitar ensurts en els accidents múltiples i que els pilots tinguin un avís quan una altra moto està patint una fallada. Que li diguin a Àlex Márquez si hagués pogut evitar Pedro Acosta amb un meló amb un avís. Us ho dic jo, no.
De les motos a l'aigua, demà a 9:15 a la piscina del Mataró, segon partit de la final de la Lliga de Femenina de Waterpolo. El primer acte el va guanyar dimecres el Sant Andreu per 10-8. Demà les maresmenques aspiren a igualar aquesta sèrie final i forçar el tercer partit. Tinc a línia la capitana del Mataró, la Clara Cambrai. Hola, Clara.
Hola, bona tarda.
Tot a punt pel segon round de la final?
Sí, sí, a punt i amb ganes de jugar.
Què ha de passar diferent perquè aquest cop sigui el Mataró qui se l'endugui?
Bé, jo crec que hem de plantejar el partit d'igual manera per començar i estar un pèl més acertades a davant i sobretot no fer errors defensius que en aquests individuals, que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
Quin tret destacaries del Sant Andreu que ha estat el dominador de la temporada regular?
Bueno, crec que el Sant Andreu al final és campió d'Europa, o sigui, té un equipàs, és fort en totes les posicions i crec que tenen un temple jugant molt ordenades. Això en els partits importants crec que és molt important i elles jo crec que ho porten a la perfecció quan toca.
Que no hagin pogut guanyar les dues últimes lligues, tot i que alhora han estat campiones d'Europa, no et diu res, eh? No podeu jugar ni amb els nervis d'elles ni res.
Bueno, és que al final, jo és que sempre ho dic, al final guanyar la Champions és quasi com guanyar la Lliga Estatal aquí, perquè el nivell és tan alt. Recordo fa 2 anys, quan nosaltres guanyem la Lliga, que el Sabadell havia guanyat la Champions feia unes setmanes i el Sant Andreu jo crec que és qui es va endur la Copa. Vull dir que al final la Lliga Espanyola és tan forta que són detalls el que a vegades et permeten doncs, guanyar un títol o l'altre, però està clar que el Sant Andreu és un equip molt regular i per això ha estat el campió de la Lliga regular. I ara, doncs, espero que en aquesta final demà puguem revertir-ho i portar el partit, l'eliminatòria, o sigui, la final, el tercer partit dimarts.
Pel format de la final, com deies, heu de guanyar el segon a casa i forçar un tercer que tornaria a ser, evidentment, a Sant Andreu. Mentalment, això com es planteja? Centrar-te exclusivament en demà o intentar mentalitzar-te que has de guanyar els dos? Com ho gestioneu?
Mentalment, ara mateix, l'únic que pensem és que volem jugar dimarts. I jugar dimarts només passa per guanyar demà. Però és veritat que abans de començar l'eliminatòria, dimecres, no pots estar pensant ja en quan acabaràs perquè no ho saps. I a tots ens agradaria guanyar en 2 partits, però no perdre 2 partits. Prefereixo perdre 3 partits si he de perdre que 2. I, per tant, ara ja sí que hem perdut la primera bala i demà només ens val a guanyar. Nosaltres... demà hi tenim molt a perdre, perquè el que hem de fer és guanyar per portar aquest partit ja a dimarts i amb els ànims doncs, més amunt, després d'una hipotètica victòria.
Tu tens dues lligues al palmarès, el 2020 i el 2024, i a més una experiència ja dilatada. Això fa que afrontis la final, no diré que amb tranquil·litat, però amb un saber estar diferent, amb menys ansietat?
Bé, amb menys ansietat segur. L'ansietat no és bona, però els nervis crec que sempre hi són i no són dolents, són els que et permeten doncs, competir en els moments importants, i crec que el que hem de fer és tocar de peus a terra, que és el que intento fer jo en tots els partits, sigui una final o no, però ser conscients del que ens estem jugant, perquè a més és l'última prova abans de la Final Four a Malta, que és la setmana següent, on també hi haurà el Sant Andreu, vull dir, no s'hi va a la badar, això és una final i ara ja no és guardar-nos força pel que vindrà, sinó que volem aquesta lliga.
Acabo preguntant-te per l'entrenador, pel Dani Ballart, que suposo que saps que és col·laborador de Catalunya Ràdio als partits de l'Espanyol. Com a entrenador és igual de fogós i d'exigent que com a comentarista?
Sí, jo crec que fins i tot més. El sento moltes vegades i és crític, eh?
Sí, per això, que és molt exigent.
Amb nosaltres també és crític i exigent, però bueno, ja ens coneixem tots. Jo penso que ell ja pateix prou amb el seu espanyol, sobretot aquest any, i per tant nosaltres intentem posar les coses més fàcils i espero que demà li puguem donar una victòria.
Pel seu espanyol dedueixo que tu no ets de l'espanyol.
La veritat és que no massa, i una mica com ell, que és anti-Barça, doncs jo podria dir que sóc el mateix, però amb l'espanyol.
Caram, Déu-n'hi-do. Espero que no arribi la sang al vestidor. La Clara Cambrai, la capitana del Mataró, que demà a 8:45 rep el Sant Andreu en el segon partit de la final de la Lliga Femenina. Si guanya el Mataró, n'hi haurà un tercer dimarts. Clara, gràcies i sort.
Moltes gràcies, ens veiem.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Dos minuts i mig i les 9. Abans d'acabar, tornem al Camp Nou. Salmo, hola de nou.
Hola, què tal?
Sabem que Gordon ha firmat, però ni anunci oficial, ni molt menys la presentació, que no sé si a aquesta hora es manté avui.
Sí, de moment en principi es manté. Ara el que falta és que el Newcastle dongui l'okay perquè els dos clubs puguin fer el comunicat oficial a la mateixa vegada.
Bé, en fi, paciència.
Doncs que et sigui lleu.
Clar,
sí.
Algú dirà, cony, divendres a les gairebé a les 10 de la nit, però és que, clar...
Quan no hi ha cap pressa, t'haig de dir.
Però el jugador s'ha d'incorporar la concentració anglesa i suposo que el volen presentar ja.
Però no crec que voli avui. Bé, si igual torna avui, però si no, demà al matí, amb calma, no a les 10 de la nit vespre.
Els que han estat allà des de la 1, jo crec que ja...
No sé, Salmo, tu què prefereixes?
Ja avui, no?
No, jo...
Tu vols fotre al camp.
Perquè demà té festa, Salmo, diu jo.
No, no, home, és que...
Sí, ja t'entenc. Sí, sí, som 8 hores aquí.
En fi, paciència i...
Encara ho porten bé, trobo.
Sí, sí, ho porta bastant bé. Flash Gordon serà jugador del Barça, sigui quan sigui, i ja veurem si Bernardo Silva també. Salmo, gràcies.
Fins ara.
Sònia, remata-ho.
Mira, ho remato explicant-vos que Djokovic ha quedat eliminat de Roland Garros, ha guanyat Fonseca en 5 sets, això vol dir que el torneig es queda sense Alcaraz, que ja no hi participava, sense Sinner, que per un cop de calor va ser eliminat ahir, i ara sense Djokovic, que s'està disputant l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, amb el Girona Penya, Lucan Murcia Lleida i l'Andorra Barça, tots des de 8:45 del vespre, el Girona Penya el teniu a l'Esport 3, i que ara les 9, un cop passin les notícies, teniu l'estrena de la temporada radiofònica de Crims. Avui, el primer capítol, a partir d'ara, cada divendres, publicat a les plataformes, un capítol.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui, amb la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio al capdavant, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5 i el Víctor Rodríguez del control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem el dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, què està passant amb Flash Gordon?
Perdoneu que estic sense veu.